Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julvé. Ja coneixem les 3 pel·lícules que l'Acadèmia de Cinema Espanyola ha escollit per intentar optar a l'Òscar a millor film internacional. Són 20.000 espècies d'abejas d'Estibàlez Urresola, que narra una infància trans i com la Lucía, la protagonista, no encaixa en les expectatives de la resta. La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que explica la història dels 45 supervivents de l'accident d'avió als Andes l'any 1972, i l'Acadèmia també ha escollit Cerrar los ojos, de Víctor Erice. Aquest últim film se centra en la desaparició d'un popular actor. 30 anys després, un programa de televisió recupera el cas i involucra un amic de l'actor. Més qüestions. Al Poder Judicial arrenca aquest dijous el nou curs marcat pel debat sobre la llei d'amnistia, la condició de Junts per Catalunya per negociar la investidura de Pedro Sánchez. A aquesta hora, a les 12, hi ha en marxa l'acte del Tribunal Suprem, presidit pel rei Felip VI, i on intervindrà el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i el president interí del Suprem, Francisco Martín Castán, per obrir aquest nou any judicial. Sobre la llei d'amnistia, la portaveu del PSOE, Pilar Alegría, ha assegurat fa només uns minuts que encara no s'està en l'escenari de plantejar aquesta llei, però que en tot cas qualsevol moviment que faci el Partit Socialista serà en el marc del diàleg i la Constitució. Són declaracions des de Brussel·les.
El Partido Socialista siempre nos hemos movido con coherencia desde el año 2017. Llevamos actuando con coherencia y con responsabilidad. Lo hemos dicho en distintas ocasiones. Siempre bajo el mismo camino, que es el camino del diálogo, bajo el mismo marco, que es el marco de la Constitución. Tanto todos los pasos que el Partido Socialista ha desarrollado y vamos a desarrollar, siempre lo vamos a hacer además con absoluta transparencia, con democracia y con coherencia.
L'ex vicepresident del govern espanyol i ex dirigent socialista Alfonso Guerra ha assegurat que es rebel·la contra aquesta possible llei d'amnistia. En una entrevista a Onda Cero, Guerra demana al president del govern espanyol que no la tiri endavant, perquè suposaria, diu, negar el que ha significat un esforç enorme en la transició. L'exdirigent ha dit que l'amnistia no cap a la Constitució i que alhora és una polèmica tramposa plantejada pels nacionalistes. I més qüestions. La posada en marxa del Pla de Prevenció del Suïcidi ha permès augmentar la detecció de persones amb idees suïcides. Des del Departament de Salut expliquen que aquesta atenció més precoç permet atendre millor les persones que tenen intenció de treure's la vida, derivar-les al sistema de salut i evitar així que acabin suïcidant. Se ho explica el doctor Diego Palau, coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya.
Hi ha un augment de les consultes per ideació suïcida, però això és bo perquè ens permet actuar i actuar a temps i detectar i, per tant, posar en marxa un protocol d'actuació precoç.
Pel Departament de Salut és una prioritat la prevenció del suïcidi. Asseguren que treballen també per reduir la xifra de persones que es treuen la vida. Per això també celebren la creació de l'Observatori de Prevenció del Suïcidi, que els permetrà tenir xifres més exactes sobre els casos i parlar-ne també per trencar amb l'estigma. Les 12 i 5 minuts, moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb Anna Closa.
En bàsquet, l'Uni Girona ha cancel·lat l'estada que tenia prevista fer la setmana que ve a Camp Rodon perquè el Barça Sant Feliuenc s'ha negat a disputar el partit amistós de pretemporada. El club gironí que dissabte disputa el seu primer amistós a Calonge contra el Lates busca ara una alternativa a l'estage de Camp Rodon i rival també amb qui completar aquesta estada el cap de setmana abans que arrenqui la Lliga Femenina que serà el dia 24 de setembre a Saragossa. Encara en bàsquet femení, la fase de grups de l'Eurobàsquet del 2025 se celebrarà a Itàlia, Alemanya, la República Txeca i Grècia. En aquest últim país es durà a terme també la final. Per cert, que avui a 9:15 del vespre debutarà el bàsquet Girona en la Lliga Catalana contra l'Andorra, el Coprincipat. Es juga el passi a les semifinals d'aquest campionat que s'ha de disputar dilluns, el dia de la Diada. Si els gironins aconsegueixen superar els andorrans, que aquesta setmana han renovat el seu entrenador fins al 2025, Nacho Lezcano, s'enfrontaran al Barça de Roger Grimau. I es porta en directe el Mundial de Bàsquet, ara ja en marxa el partit que enfronta Itàlia amb Letònia per un lloc entre el 5è i la 8a plaça, a 3:15, Lituània-Eslovènia.
Moltes gràcies, Anna. Nosaltres tornem amb més notícies. Serà d'aquí una hora, al punt de la 1 del migdia. Mentrestant, us deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Radio Estel. Aquest dissabte 9 de setembre, a partir de les 11 del matí, des de la Catedral de Tortosa, Radio Estel transmetrà en directe la missa en què Sergi Gordo es convertirà en el nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres aquesta celebració de comunió i de proximitat al bisbat de Tortosa. Aquest dissabte a les 11 del matí, des de la Catedral de Tortosa, inici del Ministeri Episcopal de Sergi Gordo, en directe a Radio Estel. Ràdio Estel, Lleida, 91.5. La Food Track amb Arnau París.
Ell tira sol. 8 minuts que passen de les 12 del migdia.
Farem un programa de futbols, eh?
Sí?
Home, perquè m'acabes de donar una sorpresa, ara.
Espera, no sabies que venies a la Foodtrack.
No sabia que venia a la ràdio, tu. No, és conya, sí.
Espera't, Arnau París, què tal? Bon dia. Bona tarda, bon el que sigui.
Presentem-nos.
Sí.
Bueno, tu ja et coneix, la gent. Jo sóc l'Arnau París, cuiner i comunicador.
Oh!
Faltaria un...
Bona aquesta! No? Arnau París, que el coneixereu per presentar les cuines de TV3.
Correcte.
Per ser guanyador de la 9a edició de Masterchef. Per ser un dels millors cuiners del país.
Hòstia, o sigui... bueno, no. Parem màquines. Sí? No, això és molt fort, d'això, tio.
No?
No. Jo sóc... Jo cuino bé, però un dels millors? Entre quants? Entre tots, va.
Entre tots.
Vinga, va. Tots sí? Són bons.
Va,
tots
tira,
són
tira,
bons.
Tira, tira,
va,
tira.
Va. Va, em sembla bé.
Arnau, com ho comencem, això, avui?
Avui...
Primer dia...
Avui és el primer dia, jo estic nerviós, eh? Estic nerviós.
Estàs nerviós?
Els primers dies
sempre. Si has fet ràdio, ja, sembla... Luis de l'Olmo 2.
Ja, però... Hòstia, això és bo dolent. Això no sé com prendre-m'ho, eh? Home, estic nerviós. Sempre que comences alguna cosa, comences nerviós, no? A tu no et passa?
A mi saps què em passa? Aviam si et passa, tu, això. Jo ho he dit molt a l'equip, però a Mantena no ho he dit mai. A mi, amb la por, quan m'acollono, quan m'agafa por... em creixo una miqueta.
T'acollones molt?
Sí, però em creixo.
Es fa treure
sí,
pit.
Sí, faig gran. Sí, sí, sí.
Hòstia, això mola, eh? És una reacció al risc que...
És guai.
Que em sembla bé.
És adrenalina.
I et surt bé, no, després? Perquè, clar, potser que et creixis cosa. I després m'arremeu.
Clar.
Imagina't que ara vingui, no, soc popular, no, no sé què tal, i després, no. Hòstia, quedes... No,
se m'han fotut 6 hores de ràdio aquesta temporada, suposo que...
Puta mare, no? Això és bona això. Senyal.
Ets a Radio Estel.
I què?
No, ho dic pels tacos i tal.
Ah, no es pot dir.
Bueno, o sigui,
parlo una mica,
algú,
sí, parlo...
Algun, però...
Algun, tu, si no...
Algun perquè et roquero, però si no t'ho dic i ja està.
Val, tu digue-m'ho, perquè jo, si a vegades em passa, també quan m'animo, quan m'accelero, parlo...
No.
Dic improperis.
Improperis.
Anem al lío, tu, que ens estem liant, Joan. Avui, anem a explicar una mica el que farem, no?
Sí.
Farem una secció, aniré venint de tant en tant, fins que us canseu de mi,
cada 15 dies,
pels tacos, i esperem que no
tacos de, no d'aquells de cuinar, eh?
Com de cuina? Anaves a empresa de tacos de paret. Saps que jo vaig treballar en una empresa de tacos de paret fa molts anys? Però és igual, això és una altra història. Els tacos... Un dia podríem fer... Mira, vaig apuntar un programa de tacos.
Programa de tacos.
Perquè hi ha coses interessants a Barna, eh? A vegades no...
Sí?
Sí, pensem en tacos i no cal que anem a l'altra punta del món a menjar tacos, sinó que aquí podem... No és conya, eh? Hi ha llocs xulos on podem menjar bons tacos i inclús aconseguir bones tortilles, perquè...
Oh.
No és tortita. Els mexicans diuen tortilla.
Diuen tortilla, eh?
Sí, és a Espanya que diem tortita, perquè la tortilla és una altra cosa.
Clar.
És una de patates,
bona,
una francesa, llavors ens fotem un liu. Però tu parles amb un mexicà, jo tinc una molt bona amiga mexicana, i són tortilles. Tortilles, les bases aquelles de farina, eh? Parlem?
No, són de...
De què?
Ara em surt maïs.
Bueno, però de maïs fas farina.
Ah, bueno, clar.
És farina de maïs, o farina de trigo, o farina d'espelta, o...
T'estàs adonant una mica de la idea que et dic jo de la cuina?
Estic acollonit.
No, que a mi... Hòstia, tu no ho saps, això, clar. Espera't.
El nivell és baix,
eh? Espera't, deixa'm explicar això. No, deixa'm explicar això. Tindrem cada 15 dies Arnau París...
Correcte.
I cada 15 dies...
Arnau París Massip. És que si no, ma mare sempre me la deixa.
Digue'm això.
Arnau París Massip.
Massip?
No, perquè ma mare també és part de mi.
Aquí tenim un Massip.
Sí o no?
Sí, Pau Massip.
D'on és? Bé, igual, no entrem en aquest...
Pregunta-li ara, quan sortis de l'estudi.
Hem de reivindicar el cognom de la mare, tio.
Val,
sempre.
Em sembla perfecte.
Arnau
París Massip, que el tindrem cada 15 dies, i els dies que no hi sigui, tindrem a la d'aparellada.
Ué, hòstia, gran, que volem fitxar.
Boníssim.
Ara estic més nerviós, encara.
Sí?
Home, és que l'Ada és molta Ada. És una crac.
És una crac de la cuina.
Jo què diré, tio, al seu costat?
No sé, jo només vull que sàpigues que el Semproniana ja ens hi han convidat a dinar.
Pues, perquè, quin dia que vinc?
No, perquè tinguis nom, això va ser la temporada passada.
Ah. Mare meva, toro passau. Bueno, pues,
sí.
Ja farem que ens torni a convidar, ara.
Exacte. Aleshores, vindrà Arnau, evidentment, a parlar-nos de cuina.
Bueno, sí, no, que sí, que també parlarem.
I de les seves coses.
Parlarem una mica de tot. Sí, al final intentarem fer-ho una mica...
Dinàmic, com ho estem fent ara. Que són 13 minuts i encara no hem dit res de cuina.
Una mica gambert. És un especialista en això.
Exacte.
Em parla molt, però no dir res.
Aleshores, ara per allà de si que ho sap, tu encara no ho saps.
El què?
Hòstia, jo de cuina no en tinc gaire, és veritat.
Però cuino
i m'agrada molt cuinar.
Hòstia, això ja tenim un problema. Perquè quan algú que no sap gaire d'algú diu que li agrada molt fer-ho...
Parla amb l'Ada.
Catastròfic. Tu has cuinat per gent, vull dir, per amics i
sí,
això, no?
Sí, sí,
has,
sí.
Has cuinat per algú de l'equip?
No.
Vale, merda, no tenim algú amb criteri. I quina és la resposta dels amics quan els hi cuines?
Depèn de què.
De què?
Depèn de què. Una paelleta amb sorbona, per exemple.
Ui, no, per favor. O sigui, hauries pogut dir coses per la paella.
No, com es diu el salmó aquell que fots al forn amb paper de plata? Aquell em surt molt bo, perquè es fa sol.
El papillot, exacte.
Allò em surt molt bo perquè es fa sol.
Però és que quan has dit paelleta...
Una paelleta.
Ja no, el diminutiu és el que m'espanta.
Sí?
Home, perquè ja denoten poca confiança amb el plat, eh? Una paelleta, no? Com algo així...
Perquè les faig petites, no em faig allò. L'engrosses, la de...
Per quanta gent? La
Girona... 5 com a molt.
5 com a molt. I tens paellero per fer per 5?
Sí.
O fots 4 dits d'arròs?
No, no, és això el que no m'agrada gens.
La bandera
dit d'arròs.
Dit d'arròs?
Sí.
Amb sec.
Què vol dir amb sec?
Coi, amb sec o remullat?
Conyo, tiro el caldo per fer-lo, però queda sec l'arròs.
El dit és abans de tirar el caldo o després?
Després.
Vale, bueno, cara. Bueno, un dia farem una paelleta. Un dia ens explicaràs tu, Joan, com fas tu les paelles. Ja, deixem-nos de paelletes.
Val, les paelles. Val. Vale, ja parlarem de la paella.
És un tema, l'arròs és un tema important. Mira, m'apuntaré. Sí. Hòstia, ens faltaran dies, eh?
Nau, de què parlem avui?
No, perquè, mira, jo m'he apuntat que un dia farem un programa de food trucks, un altre de tacos, un altre... El de farines no el tinc gaire clar, perquè no serà gaire interessant.
Val.
Però el de paelles, paelles i arrossos, donarà bastant de sí. Vale? Paelles i arrossos.
Sí.
No, res, igual. Avui volia venir... la idea principal era parlar de gelats.
Ah, perquè encara clar, venim d'estiu.
Bueno,
no, som d'estiu, venim de vacances, etcètera.
Sí, i encara fa caloreta.
Sí, home.
Encara ve de gust, no?, poder sortir a prendre un gelat a mitja tarda.
Ara parlàvem de gelats per gossos, fixa't. T'ho juro, hem fet una connexió, bueno, hem parlat de gelats per gossos. Mira, amb el Magiró, que ha anat amb una gelateria per gossos.
Gelats per gossos.
T'ho juro.
I... Que, fa així, te'ls has provat, no?
L'ha provat?
Sí, una llapeta al gos i l'altra al dueño. Això és una
anirem
cosa...
Anirem pel pedregam, aquesta
secció. No, és heavy. El món gossos és un món a part.
Quan m'has preguntat, vinc a parlar de gelats, quant temps tenim? T'he dit mitja horeta. Ara ja queden 15 minuts.
Bueno, pues anirem per feina.
Va.
Només per saber-ho, què val un gelat per gos?
Bona pregunta. Espera't. Espera, entre 3 i 14 euros.
I el de 14 euros que és un gelat de caviar per gossos, perquè estem sonats, tio.
Ah, va per tamany. Va per tamany.
Però, o sigui, 14 que et donen un cubell de fregar ple de gelat per... El teu gos...
Espera, Arnau, fem una... Olma Giró, vine.
No, és que és un tema, t'ho juro, que acabo de descobrir que existeixen gelats per gossos.
I sí, ens ho explicat, jo tampoc
no sé
ho sabia,
si em preocupa o... Què tal, com estem?
Arnau París, Olma Giró, Arnau París...
Vinc ràpid, eh?
Ràpid.
No, vull dir, vinc acalorada.
Ah, vale. Val.
Si gelats per gossos, tu has anat amb el teu gos a menjar un gelat?
No, jo no,
no
tinc
no,
gos.
No té gos. Ha anat
no
ella.
No tinc gos. He anat jo a provar... Escolta.
Què? O sigui, tu has anat a provar gelats per gos?
Sí,
perquè són gelats per gossos aptes per humans.
Bueno, aviam, el pinso de gos també és apte per humà, però clar, jo no m'atreviria a fer una cata... Però és igual, estem desviant.
Estan molt bons, de veritat. Mira, fem una cosa,
de
un dia hi anem. De l'únic sabor que tenen és...
Ah, no, és un sabor?
És com nata.
És com nata.
És com un gelat de nata.
Hi ha una empresa aquí a Barcelona que fa gelats per gossos, que només fa un sabor... i que en funció del gos que tinguis pagues 14 pavos pel gelat de gos.
Això no m'han explicat ben bé així.
No,
jo,
perquè
la web,
deu anar a pes.
Exacte, va a pes. I, clar, depèn del gos, si és petit, doncs no pot menjar molt de gelat, des segons el pes.
És amb cucurutxo o terrina?
És amb terrina.
És amb terrina.
És amb terrina i els hi aguanten, t'ajuden a aguantar-lo.
A què, el gos o la terrina?
Sí, no podràs mai amb l'Arnau, ja t'ho dic ara.
No, és que és fort, és fort. Què vol dir que t'ajuden a aguantar?
Mira, t'ensenyo com és.
Espera't, t'he ensenyat la fotografia ara.
Un vídeo és textura de nata.
T'has fet un vídeo, també?
Jo l'he provat, estava bo.
Yeah.
I en lloc de sucre, perquè els gossos no poden menjar, porta lactosa. Ai, fructosa.
A veus?
Vale, que bé.
Poca lactosa i molta fructosa, està bo.
Sí, més coses, però estem fent això. I t'ajuden a aguantar el què? No ho he entès.
La terrina, es veu que, o sigui, clar, els hi donen, i perquè els amos també puguin agafar-se un gelat, doncs tenen a gent de l'estaf que els hi donen els gossos, que són amants dels gossos i han decidit fer un gelat per gossos.
I ja està. I va així. Arnau, gelats.
Seguim.
Gràcies, Elma.
Adéu, guapos.
Anem a parlar de gelats de persones.
Anem un dia a provar-ne un.
Anem a parlar de gelats de persones que no són aptes per gust.
No, de persones no, tio. Per persones.
Ah, és que vaig vingar a parlar jo ara. És per persones.
Ara.
Que no sé si són aptes... És igual,
més igual.
Aleshores, primer de tot, jo el que hem de diferenciar entre tres grans famílies dintre del món dels gelats, que serien el gelat, el sorbet...
Ah, bona, aquesta.
I el granissat.
Val.
Segurament el més senzill d'identificar...
Granissat és considerat gelat?
És a dir, no, perquè és que el sorbet tampoc és un gelat. El sorbet...
És el que més s'assembla, no?
No? Per què és un sorbet?
Ah, mi... Hosti, no sabia definir-te'l, ara.
És
a dir, sé que és un sorbet, però no sabria definir-te'l.
Vinc a aclarar dubtes. És a dir, ara ens estem posant tècnics, eh? És a dir, això no vull que la gent vagi... Quan aneu a demanar un gelat, demaneu un gelat i el que us el ven ja sap el que voleu. Però, al final, un gelat, vale? El que vol dir és que està fet amb una base greix. Vale? És a dir, un gelat, per exemple, un gelat de vainilla segurament és gelat perquè és una llet i una nata infusionada amb vainilla i que, per tant, això després ho estabilitzes amb manteques i et dona aquesta textura de gelat.
Val.
Però, segurament, si tu vas a demanar el que coneixem com a gelat i el demanes de llimona, això serà en base aigua.
Vale,
serà una aigua que
menys
porta...
Menys cremós.
No.
No té
per què. És que la base sobre la qual es produeix el gelat no és greixosa, sinó que és aigua.
Val.
I per tant, això és un sorbet. És a dir, tu com és una gelateria i demanes... Imagina que demanes un gelat amb dos boles.
Sí.
Una de vainilla i una de taronja.
Val.
Doncs segurament tindràs un gelat i un sorbet, perquè la taronja serà en base d'aigua, per tant serà sorbet, i l'altra serà base làctica.
Bona aquesta.
Sí.
Perquè exacte. Jo sempre faig xocolata i taronja.
Doncs tens gelat i sorbet, segurament.
Bona
perquè la xocolata final és un greix, i per tant és un... Així és una cosa tècnica que només ho explico per sabidoria popular i perquè vacileu.
Val.
Però quan aneu a demanar gelats...
Seguiu
demanant gelats, vale? Perquè és el que us donaran.
Sí.
I el granissat seria el format beguda. Vale? El granissat és allò que et posen un got amb molt de gel i algun gust, un almíbar, vull dir, una part d'aigua amb una part de sucre i algun gust, que només doncs, llimona, habitualment, i allò és allò que si tu veus molt, 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 molt ràpid fa mal al cap, no? Que et puja el mal al cap,
sí.
I et queda aquí com un mal clat. Això seria el granissat, vale? Que és més tirant cap a beguda.
Uh-huh.
I aquesta seria la diferència una mica bàsica entre les tres grans famílies que tenim en el món gelats. Aleshores, el món gelats ha patit molts canvis al llarg de la vida.
Sí,
I mola perquè crec que ara estem en un moment dolç, vaig millor dir. No, i et diré per què. Jo tinc el record, quan era més petit, d'anar amb l'àvia a la típica gelateria de la Costa Brava, no?
Uh-huh.
I arribes allà i veies una vitrina enorme amb unes palanganes plenes de gelat
rascat.
No?
Sí.
Llavors, agafaven allò, t'ho posaven amb cucurutxo, el cucurutxo normalment no era gaire bo, era com molt industrial, i tu anaves menjant allò, el cucurutxo s'anava empapant, s'anava xupant, aquell cucurutxo...
Allò es desfeia, acabes amb la samarreta...
Xunguíssim. I ara moltes vegades, quan anem a gelateries, ens passen dues coses. Bueno, aquest format que t'he explicat encara existeix, encara el veus, eh? I potser seria el més xungo, igual. I després vas a gelateries... on aquest mateix cubo està com, fa com una muntanya, no?, d'un gelat cremós.
Sí.
El veus com molt cremosot. I això és una bona senyal. O per mi, el que seria la marca més de qualitat d'una gelateria és quan tu no veus el gelat. És a dir, tu arribes i veus unes tapes de ferro.
Ah, sí, bona aquesta.
Això t'hi has trobat, segurament.
Sí. Hi ha una gràcia molt bona.
Quina? Perquè en tinc vàries de gràcia apuntades.
No em feu cas als oients. Gelateria de la hòstia, es diu.
De la hòstia.
Sí. T'ho juro, carrer Torrent de l'Olla.
Hòstia, de l'hòstia, mira aquesta.
Sí.
De l'hòstia.
És molt bona.
Per què no feu cas als oients?
No, pel nom ho deia. Però,
ah,
sí.
vale.
Juguen amb l'italià... De l'hòstia, amb italià no existeix.
Ah, no ho sabia.
Però juguen amb, vale. Com si fos italiana.
Doncs en aquest cas, per mi és una cosa que marca un símbol de qualitat quan les gelateries, vale?
Uh-huh.
Que tenen les tapetes de ferro. Habitualment són gelateries que podríem dir doncs, més artesanes, vale? I que treballen els gelats o els manteguen cada dia o cada pocs dies. És a dir, tu un gelat, quan el fas, no és una cosa que puguis deixar oblidada en un congelador.
No?
Jo sí soc gelater, maestro heladero, i avui mantec un gelat. És a dir, el gelat hem de pensar que és una base líquida, vale?
Sí.
Tu barreges els ingredients més una sèrie d'estabilitzants perquè el gelat s'aguanti, i això ho poses en una màquina que és com una rentadora en petit que fa fred.
Uh-huh.
Llavors, el fred i aquesta acció d'anar-se movent, això és l'acció de mantecar. Fa que el gelat es vagi congelant, però que no es creïn cristalls gaire grans, de manera que et quedi aquesta textura supercremosa. Llavors això ho treus, ho poses en un recipient i ho deixes al congelador. Llavors, quan anem a aquestes gelateries on veiem aquestes muntanyes cremoses, és per això. Això és el gelat, doncs, normalment recent mantecat.
Sí, aquesta és la gran diferència entre una bona gelateria o si anem a qualsevol súper a comprar un gelat.
Clar, bueno, el gelat del súper ha estat mantecat fa l'ostres de dies,
sí.
Fa molts dies, i a més, li han hagut de posar molts més conservants, uh-huh, perquè aquesta textura cremosa aguanti primer dos canvis tèrmics heavy. És a dir, l'enemic del gelat és la calor, això ho sabem tots, vale? Per tant, si jo avui faig un gelat i aquest gelat es desfà i el torno congelat al qual, això és una aberració total i absoluta.
Val.
Per tant, tu com vas al súper, el teu gelat ha vingut de viatjar fins al súper, que segurament haurà aguantat més o menys bé, però després del súper a casa teva s'haurà patit una mica, sobretot si és a l'estiu, i per tant, quan un gelat es desfà i es torna a congelar, crea cristalls, i això és molt xungo, a nivell de gust.
Uh-huh.
Vale? De fet, si tu, quan menges un gelat, notes una textura en el paladar com així una mica arenosa,
uh-huh,
és perquè hi ha aquests cristalls i això no mola, vale?
Ha de ser
totalment cremós. De fet, normalment en restaurants o en gelateries més artesanes s'arriba a l'extrem de mantecar cada dia. És a dir, tu imagina que avui faig un quilo de gelat pel meu restaurant, quan acaba el servei he gastat la meitat,
uh-huh,
doncs jo el que faria és deixar-lo a la nevera tota la nit perquè es desfaci de manera lenta i demà el tornaria a posar en aquesta màquina que manteca per tenir un gelat mantecat
al
moment. Vale? Mantecat cada dia.
Amb més greix.
No, és més greix.
No, eh?
No, mantecar és l'acte de...
Ah, val. No és posar-li...
Un sorbet val, 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 val. Mantecaria. És a dir, val. Jo el que faria és deixar-lo desfer amb una temperatura controlada de nevera, vale, perquè no s'escalfi massa, i l'endemà tornar-lo a posar a la màquina per tornar a muntar, vale, aquest gelat i que estigui muntat perfecte. De fet, moltes vegades, també el que fem a vegades als restaurants és... Tu, quan has de fer una producció gelat, quan has de fer aquesta base gelat, igual fas 10 litres, els congeles, després tu vas traient litre a litre i el vas processant cada dia perquè estigui fet al moment. Això és el que et marca la qualitat. No sempre igual serà el moment, però igual cada 2-3 dies. El que no pots deixar esperar són, per això, 5, una setmana i tal, això ja seria una mica xungo. Aleshores, per exemple, gelateries de... Jo et parlaré de gelateries de...
Jo t'he vist un nom que és la que... Per mi és la millor de Barcelona.
Jo sóc... Ja perquè...
Ja.
Jo sóc poc.
Lleig, de la millor, eh?
Clar, jo
millor,
sóc dels millors...
Segons el meu gust.
Vale, per tu és la millor.
Per mi.
Jo no parlo mai de millors i pitjors.
Clar,
perquè...
clar, bona aquesta.
No, saps què passa?
No, m'agrada que ho fessis, m'agrada molt.
I a part que tot depèn del gust, que... és a dir, clar, jo puc dir... Per mi el millor és tal, i tu em diguis, hòstia, és que per mi, tio, a mi em volen els calipos.
Clar, és subjectiu.
Pues, hòstia, o el frigopier. Pues, collons, llavors ja... Pues, el frigopier per tu és excel·lent i per tu serà el millor, no? Pues ja està.
No ets una mica idiota, però sí.
No, però...
No, el frigopier...
Però és igual, a nivell de gustos, tothom sap els seus i,
val,
i tots són vàlids. No?
Sí?
Sí, per mi sí, home, per mi... Hòstia, jo sé el que m'agrada, sé com es fan les coses ben fetes, i per tant valoro això,
val.
Però a mi que vingui algú i que sigui un fanàtic del frigopier... Mon cosí es fan dels Dràcula, saps,
Dràcula? Hòstia, els Dràcules.
I se'ls fot de dos en dos. Pues excel·lent, pues amb ell preferirà mil vegades un Dràcula o una altra cosa, pues és el seu gust i és igual de respectable. Però si ja parlem de temes de qualitat o de procés, llavors sí que el tema canvia. Quin has vist tu que t'ha cridat l'atenció del que tinc jo?
De la crem.
Ja, pues de la crem...
M'agrada molt, de la crem.
De la crem és una gran gelateria per mi, i a més, per mi és del... Bueno, per mi no, realment van ser dels pioners en començar a incorporar a Barcelona la imatge aquesta de gelateria més artesana, no? De gelateria amb tapetes de vidre, de gelateria amb sabors que potser s'escapen una mica al que estàvem acostumats, sabors dolços o no tan dolços, i a més, amb treballar això, amb fer-ho de forma artesanal, amb mantecant dia a dia, amb fer formulacions...
Ara deies, gelats tan dolços i no tan dolços. Tu pots fer un gelat de qualsevol cosa?
Tu pots fer un gelat de qualsevol cosa, sí. El que passa és que al final... tu quan el gelat és un, per fer un gelat tu has de fer una cosa que és la formulació, vale? És una fórmula química. I habitualment tot el que són sucres i edulcorants t'ajuden a que aquest gelat sigui més estable. És a dir, quan parlem d'estabilitat és que el gelat sigui cremós quan tu el treballes i que al client li arribi cremós i el disfruti d'aquesta cremositat. Quan anem reduint... els agents de càrrega, és a dir, partícules edulcorants i dolces, aquesta estabilitat és més fràgil. Vale? Si li afegim que, per exemple, fas un gelat alcohòlic, l'alcohol és un anticongelant. Per tant, quan tens un anticongelant, vas en contra del gelat. Quan jugues amb gelats salats... O sigui, tu en una carretera, quan neva, perquè no és gel i què es fan?
Sal.
Sal.
No?
Doncs, per tant, si amb un gelat hi posem una càrrega salada elevada, això farà que vagi en contra...
Hòstia, però jo he provat un gelat... també boníssim, de grapa. Em va encantar.
Es fan. És a dir, gelats es fan...
Però és que vaig pensar el mateix. Com es fa això si porta alcohol, en
teoria?
Mira,
jo fa 2 anys vaig fer un gelat de Jägermeister. Amb una festa. clar, vaig dir... Ostres, em vaig a fer... El que passa que, clar, no és el mateix... Pues veure't un xupito de Jägermeister que quan fas un gelat que agafes una base d'aigua i poses per un litre d'aigua 200 de Jäger, que
parta...
Sí, però dilueixes molt la concentració alcohòlica.
Val,
no?
Val.
Llavors, el diluir tant la concentració alcohòlica aconsegueixes que el gelat sigui una mica més estable, igual que en el cas de la grapa, doncs, clar, té el gust a grapa, però segurament no és un gelat 100% de grapa, sinó que hi ha una base d'aigua, m'atreveixo a dir, en la qual hi han posat un percentatge petit de grapa. Aquesta grapa has de pensar que ja té, que no tota la grapa és d'alcohol, sinó que té un percentatge de 38% d'alcohol o el que sigui, i que, per tant, al final acabes dissolent molt aquesta concentració d'alcohol i et permet treballar el gelat.
Sí, que el gust hi és, però la grapa,
exacte.
No,
diguem-ne. I quan treballes amb gelats que són salats, doncs passa això, que són més complicats de formular en quant a que és més difícil de que siguin estables.
Hi ha més gelateries de Barcelona, va?
Hi ha, mira...
Barcelona on sigui, eh?
Si aneu a De la Crem, jo us recomano que us demaneu una fogato.
Un afogato, eh?
Sí, un afogato que és un cafè sobre una bola de vainilla. O sigui, fas una bola de vainilla i fas el cafè sobre. I això és una cosa... Podeu fer allà, podeu fer a casa, no? Però allà teniu un cafè molt bo i un gelat molt i molt bo. Mira, n'hi ha una altra que a mi m'agrada molt, que és la Paralelo, que està a Gràcia, on vaig provar, per exemple, un gelat d'anxova.
Millor barri del món.
Millor barri del món.
Sí.
Gelat
d'anxova?
Tot és millor, no? O sigui, la millor gelateria, millor barri del
no,
món.
No, això és indiscutible.
Això és indiscutible.
Sí.
Aquí no hi ha...
Tota la resta...
Podem negociar, però això no.
Això no.
A la Paral·lelo, per exemple, trobareu...
el gelat... És a dir, al Prat ho trobeu molt gelats, d'acord? Sí. Però per mi, per exemple, un dels que em va impactar això. Era el gelat d'anxova o gelat de parmesà. També us diré, demaneu de provar-lo abans, perquè una cosa és...
És especial, això, eh?
És especial. Clar, menjar una bola sencera de gelat d'anxova, doncs t'ha d'agradar l'anxova.
I quedes amb set?
Mira, saps què passa? El gelat, com que el gelat té aquesta part de greix, sempre acabes amb set.
Val.
Tu fots un gelat de vainilla i jo també acabo amb set. Ve de gust un gotet d'aigua, no? Però és per la part de la part greixosa del gelat. El de parmesà també era curiós. I jo també us animo que els podeu comprar per incorporar-los en algun plat que feu vosaltres a casa.
Oh, vale? Que xulo.
Clar, fas un gazpacho, per exemple, i poses una mica de gelat d'anxova, doncs, bueno, tens un rotllet allà diferent que bueno, doncs fa que te les puguis marcar una mica així de cuiner. Vale? Hi ha una altra gelateria que mola molt, que és la Morreig, a Gràcia també, tot està a Gràcia,
ja, t'ho dic,
a Gràcia, on jo vaig provar un gelat de crispetes, que em va semblar molt, molt interessant. Porto gelats raros.
Boníssim.
Avui, eh?
No, és boníssim.
Gelats raros.
M'encanta.
I un gelat que aquest que me'l vaig menjar sencer, que era de cacauet salat. Això estava molt bo.
Oh, que bo.
Molt bo, molt bo, molt bo, perquè tens aquest punt de cacauet salat, però era un gelat que era dolç, tenia notes dolces. Per tant, te'l pots anar menjant amb certa facilitat i potser no se't fa tanta bola, mai millor dit, com un gelat que sigui doncs, més salat, no? Com hi ha llocs que... Gelat de callos, ostres.
Doncs,
gelat de callos és una mica...
Heavy,
una mica
això, eh?
Heavy, sí. Ostres, no sortim de Gràcia, tio, no sortim de Gràcia.
Hi ha un altre?
A Gràcia, sí, tio, a Gràcia...
Jo t'ho he dit.
Us aniré dient.
Això era indiscutible.
És, no sé per què en aquest barri hi ha moltes gelateries que...
Mira, perquè...
Que molen, però, bueno, teniu, jo què sé, a l'Eixample també teniu la cremeria Toscana, que està...
Sí, clàssic.
Està molt bé, està molt i molt bé. També és veritat que en aquestes gelateries haureu de fer cua, segurament, però això també és un bon dic, tio, quan hi ha cua en un lloc és perquè val la pena. Vale, però a Gràcia teniu gelateries com l'Ama Gelato, on vaig fer un gelat del Bocat i Llima, el Bocat Coco i Llima, que era curiós, també era bo.
Té un col·lega que m'acaba d'escriure
un WhatsApp
i m'ha dit, però avui l'Arnau explicarà com fan gelats?
Ah,
no ho sé.
Ho tinc apuntat, podem anar... Sí. Mira,
sí?
Anem a sortir de l'Arna.
És a dir, nosaltres podem fer un gelat?
I tant. Ho tinc aquí, mira què posa aquí. Com podem fer un gelat a casa?
Vinga, som-hi.
Vale, som-hi. No, només dos apunts.
Va.
Gelateria Albert Soler, que aquesta està fora, Badalona i Montgat, per dir alguna cosa fora de Barna, tio. I l'Enxaneta, que les trobareu per la Costa Brava, vale? Que també fan gelats molt i molt bons. Aleshores, gelats a casa, vinga. M'hauries de posar una música dramàtica quan faig aquests canvis d'això.
Què vol dir dramàtica? Deixa-li la cinta per sota.
És igual, deixem-nos tranquils, que ja porten moltes hores aquí posant músiques i tal. Com podem fer gelats a casa? Gelats a casa els podem fer de dues maneres, m'atreviria a dir. Una és si tenim maquinària, si tenim aquesta mantecadora, que la immensa majoria de gent no la té, vale?
Val.
I l'altra és si no la tenim. Com podem fer un gelat així una mica pim-pam d'anar de cara a barraca?
Però hi ha com, no sé com es diu allò, gelateres o no sé com... Hi ha màquines que et fan gelat, no? Això és una mantecadora, aquestes que dius tu, o no?
Acabo de dir, no?, si teniu mantecadora a casa o no.
I tu però no tothom diu mantecadora, Arnau, no tothom és un entès amb...
Bueno, i com li vols dir una geladera?
Geladera, no sé.
Semblen raríssim i crec que no estaria ni acceptat una geladera. I a mi em sona a algú de la iaia per refredar...
veritat.
Per refredar sí, coses. Per nen, porta la geladera que hem de refredar...
Sí, una mica. Va, com ho fem?
Mira, jo el que... Bueno, jo no. El que heu de fer per fer un gelat a casa que sigui guai...
Sí?
El que us cal una batedora elèctrica, un robot de cuina. Us cal un robot de cuina, tipus Thermomix.
Mira, jo en tinc.
O similar, o la del Lidl, o la que vulgueu.
Arnau, jo prometo. Agafa punts ara. Provar de fer un gelat amb el que em diguis ara mateix...
Ah, vale, pensava que havia de prendre punts de tu, estava tremolant.
Jo provaré a casa el que ens diguis ara.
Apunta.
I faré la foto i la penjaré.
Apunta, agafes un... Avui, ara sortint d'aquí, te'n vas al mercat i compres dos plàtans i compra maduixes, que ara és temps de maduixes.
No m'agrada el plàtan.
No t'agrada el plàtan.
No, maduixa. Dos plàtans i quantes maduixes?
Pues mig quilo de maduixes.
Mig quilo de maduixes.
I o pots comprar navius, també, o gers, o fruits del bosc, vale? Perfecte. I després te'n vas al súper i compres mascarpone.
Vale.
Que seria el Filadèlfia tota la vida, una mica, perquè ens fem una idea, vale?
No, mitja Itàlia se t'acaba de tirar a sobre.
Ens fem una idea. Aleshores, tu agafes això i ho congel. Agafes la fruita, el plàtan, el peles, el talles i el congeles amb res... Les maduixes també.
Tot congelat, eh?
Però pelat i talladet.
Sí, home, sí, clar.
Talladet, vale? Talladet, no molt petit, talladet. Ho congeles amb un tàper. Si ets molt pro, agafes el mascarpone, fas dos boles de mascarpone i les congeles també.
Dos boles, què vol dir? Dues culleres?
Dues culleres. Pa, 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 i les congeles, vale? Llavors, quan estigui congelat,
sí.
Agafes el robot de cuina,
sí.
Poses tot dins i ho tritures a saco.
Vale. Vale, i això et quedarà.
Mira, tu, com que no tenen els plàtans, fot aguacate. I poses aguacate.
Sí?
Sí.
Oh, que bo.
I poses aguacate.
Va, advocat. Vale? El bocat.
El bocat. I poses el bocat. Aleshores, ho tritures tot juntament amb una cullerada de mel.
Sí?
I tens un gelat.
Vale.
Que se'n diu... És un gelat fet i menjat. Vale? És un... Per què? Perquè no porta estabilitzants, que us deia abans. Per tant, un gelat que es desfarà bastant ràpid. Aleshores, tu, quan et vingui de gust, agafes això, ho tritures a saco,
sí?
Que inclús, si tens un congelador gran, podries posar-te la Thermomix dintre el congelador,
sí?
Vale? Perquè sigui freda, i ho passes en un bol. En un bol, amb un bol que estigui fred, també, un tàper que el tinguis congelat.
Sí?
I llavors tens un gelat per això, que el fas al moment, i te'l menges al moment, que queda boníssim.
Val. Si em sobrés, puc agafar el sobrant l'endemà i tornar-lo a posar a la Thermomix?
Podries, l'únic que llavors... És a dir, si et sobra...
El que deies, eh?
Si el sobra...
I com t'escolto?
Si et sobra i el congeles en bloc,
sí?
La Thermomix no el podrà triturar. Perquè aquell bloc no t'hi cabrà entre la Thermomix.
Clar,
vale?
Clar.
Si te'n sobra, jo diria que l'estiris amb un tàper,
sí?
Per l'estiris el màxim fi possible, perquè l'endemà tu puguis trencar aquests trossos,
tornar-lo
a posar... Exacte. Si el vols més cremós, posa una mica més de mascarpone i et queda de luxe.
Jo tinc robot de cuina. Qui no en tingui?
I no en tingui, que compri el gelat.
Val, perfecte.
Així de fàcil.
Aneu a París.
Ja està, ja hem acabat.
Ens hem passat 5 minuts, eh?
Ens hem passat 5 minuts?
Sí.
No, pues no me'ls descomptareu, aquests de la secció del
15 dies. No, tu cobres igual.
Vale. No deia de pasta, deia de temps. A mi el que m'importa és poder comunicar coses
i passar-nos-ho bé. Hi ha algú molt important que diguis, hòstia, és que això ho he de dir?
Que m'ho he passat molt bé.
Aneu a París, gràcies, que vagi molt bé. Fins d'aquí 15 dies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana. Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Clavat, 8 minuts que passen de 1:45 del migdia. He dit l'hora a nivell professional, a nivell Ignasi Miranda, sense despentinar-me. Però un tio de Castelló no és tan fàcil, eh? Que ja ho diem castellanitzat completament. Per tant, 8 minuts i pico ara mateix que passen de 1:45 del migdia. Ara mateix tornem a obrir les portes del Viure en Salut, un espai que continua als matins i ara forma part de la caravana, de la família de la caravana. És el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafa uns minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de ràdio maratonianes, per respirar, per descansar una mica, per estirar les cames. Després a la una ja torna, tots tranquils. I per tant, com ja sabeu, cada dia de dilluns a dijous, avui és el darrer dia de la setmana d'aquest espai, aquí en tindreu portant endavant aquesta secció que està dedicada a la vostra salut, evidentment. Acompanyem-vos i tractem de donar solució als vostres problemes de salut i de la mà, sobretot, 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 dels amics de Marnis. Trias ja ha marxat una estoneta i torna el nostre doctor, en res el saludarem, el nostre doctor de capçalera aquí a Radio Estel, estem parlant, tot i que no necessita presentació i que cada dia ens acompanya, del doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic, qualsevol cosa que us passi pel cap, qualsevol coseta que us fa una mica la guitza, que no us deixa descansar, que noteu que, ai, és que aquí em passa això, o noto allò altre, o mira, tinc aquesta petita enfermetat que no acabo de sortir-me, doncs podeu trucar, podeu enviar una nota de veu aquí a Radio Estel per fer qualsevol pregunta. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Radio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
No em cansaré en tota la temporada de repetir-vos, perquè és molt important, que aquest és un espai per vosaltres, tota la ràdio, està al vostre servei per entretenir-vos, per informar-vos, però aquí entrem una mica també en les vostres vides, si vosaltres voleu, perquè estem oberts a respondre els vostres dubtes de salut i benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu al nostre WhatsApp 663-99-30-62, 663-99-30-62. Aquí les notes de veu explicant el vostre cas, amb detalls, no hi ha cap pressa. Podeu explicar, quan més detalls doneu, dins d'un ordre, no podeu estar, no feu un podcast de 20 minuts de la vostra salut perquè no podem passar-lo per la ràdio, però bé, una nota de veu complida per explicar, quan més detalls doneu el doctor podrà contestar-vos amb més encert, i també podeu enviar-nos un correu a lacaravana@radioestel.cat per explicar qualsevol dubte o pregunta, i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, és el moment de saludar al doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Rafa, ¿cómo estás?
Bueno, bien, ya finiquitando la semana con usted, aún nos queda un día de trabajo, pero bueno, este es el último Salud Natural de la primera semana de estreno, por tanto, contento. Ya le decía ayer que me estoy cogiendo ya el hábito y las ganas y la ilusión de saludarle a esta hora para poder compartir este ratito de radio con los amigos de Marnis, con usted, con los oyentes, por lo tanto, es un placer. Mire, quería hacerle un pequeño comentario, ahora enseguida entramos en los temas de salud, pero yo no sé, tenemos un poco la negra, porque después de María Teresa Campos, hoy hemos conocido la muerte de María Jiménez, que sí. También, ha tenido su espacio dentro de la cultura, una mujer muy reivindicativa, con algunos temazos y con una vida privada también convulsa. No sé si también se está comentando un poquito por la capital esta desaparición.
Bueno, yo me enteré de la noticia viniendo temprano al hospital. Suelo poner siempre en la radio para ir oyendo un poco las noticias. Y es verdad que me enteré así que había fallecido María Jiménez. Bien, es verdad que ella estuvo muy mala, muy enferma hace un tiempo. Estuvo mucho tiempo ingresada porque tuvieron que intervenirla. No dijeron muy bien de qué ni de qué no, pero se recuperó. Creo que volvió otra vez a cantar y demás. Y ahora viene verdad que por lo menos yo hacía mucho tiempo que no sabía nada de ella, ¿sabes?
Sí.
Entonces, bueno, me ha sorprendido, sí, es verdad que me ha sorprendido mucho la noticia esta mañana del fallecimiento de María Jiménez.
En todo caso, evidentemente, aunque dudo que nos estén escuchando, pero damos el pésame a la familia y reivindicamos un poco su figura, que fue, pues eso, muy pionera también con temas, con este estilo particular suyo, con tanta personalidad, también muy reivindicativos y muy de empoderamiento. Pero venga, entremos en materia de salud, que es de lo que se trata este espacio, básicamente. Y yo estaba pensando, doctor, ya sé que hemos hablado muchísimo de la vuelta a la rutina, y esta mañana Nuria Ross, en su freestyle, nos hablaba de una cosa que es muy importante, que son los hábitos de sueño. Y me gustaría, para finiquitar la semana, tocar un poco este punto con usted. Muy importante los hábitos de sueño. Doctor, ¿cuáles serían los signos y síntomas de una mala calidad de sueño que las personas deberían tener en cuenta, y cuándo deberían considerar a lo mejor buscar incluso una ayuda médica? Porque claro, el sueño, a lo mejor tú no te das cuenta, pero una mala calidad de sueño te tiene en un estado determinado, que a lo mejor tú ya das por habitual, no, es que a mí yo funciono así, pero no, a lo mejor es que no estás descansando correctamente.
Exacto, o sea, Rafa, una buena calidad de sueño es aquel que en el que tú por las mañanas, cuando te despiertas o cuando te despierte la hora que habitualmente te levantes, uh-huh, te encuentres descansado, eso está claro, uh-huh, y que ese descanso te permita hacer tu día a día, tu jornada laboral, uh-huh, en lo que trabajes o en lo que hagas, y llegar con cierta descanso. No te digo que llegues como nuevo, pero que, uh-huh, que aguantes perfectamente el día completo sin mayores problemas, uh-huh, teniendo una alimentación equilibrada, etcétera, etcétera. Todo lo que no sea eso no es un buen no, uh-huh, es una buena calidad de sueño. Uh-huh. Ya no me meto ni siquiera en el número de horas que tengas que hacer, porque si somos muy puristas, para completar correctamente todas las etapas del sueño tendrían que ser entre 7 y 8 horas. Vale, perfecto, lo compro. Uh-huh. Pero hay gente, por ejemplo, yo no necesito dormir 7 u 8 horas para estar perfectamente al día siguiente. Yo tengo debo de tener una buena calidad de sueño, y yo con 4 o 5 horas rindo perfectamente sin ningún problema. Uh-huh. Y conozco gente todo lo contrario, que tiene que dormir 9 o 10 horas para rendir lo mismo que puedo rendir yo. Entonces, no es tanto ya el número de horas de cada persona, sino la calidad de ese sueño. Entonces, todo lo que tú sea no rendir al día siguiente como habitualmente haces, sino que cada vez vayas acumulando más cansancio y más cansancio y más cansancio, mira, porque probablemente tengas una afectación de tu ritmo del sueño. Y eso, cuanto antes le pongas solución, mejor, porque como el insomnio se cronifique, mal vamos. Uh-huh. Difícil de solucionar.
Exacto, y probablemente le pasa a más personas de las que se imaginan las propias personas que lo padecen. No sé si me he explicado, es una perífrasis un poco rara.
¿Qué ocurre? Pero que es que, sí. Perdona que te haya interrumpido.
No, adelante, adelante.
Es que las pastillas para dormir la mayoría de las veces tienen muy mala prensa.
Sí, es verdad.
Entonces dice la gente, no, yo cómo voy a tomar nada, que luego me habitúo y ya no puedo dormir sin ella. Uh-huh. Vale, me parece muy bien, pero bendita adicción. Si tú consigues dormir con esa pastillita, bendita adicción. ¿Qué prefieres, estar toda la noche en vela y al día siguiente ser una piltrafilla y no rendir?
Exacto.
Bendita adicción.
A lo mejor necesitas
pacientes.
Claro, igual que con otros aspectos de la salud, ¿no? A lo mejor necesitas una ayuda farmacológica.
Claro, no se toma la gente sus pastillas para la tensión, el azúcar, eso, el colesterol, toda su vida, y a eso no tienes adicción. Bueno, pues sí la tienes de otra manera, pero si no te la tomas, a ver lo que ocurre. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre. Mucha gente, como tiene muy mala prensa, la gente no quiere tomarla. Vamos a ayudarles nosotros desde el punto de vista de la medicina natural.
Exacto.
Ahí voy, ahí te he dado.
Exacto. Entonces, ¿algún producto de Marnis que pueda ayudar a conciliar el sueño de manera más efectiva, doctor, que nos pueda recomendar?
Por supuesto. Hay uno que incorpora melatonina, que es lo mismo que nuestro cerebro tiene que fabricar y excretar cuando va cayendo ya la luz del sol. Cambia la excreción de serotonina por la excreción de melatonina. ¿Ah? Esto va a inducir tu sueño. Ojo, cuidado, cuando vayamos a dormir es a dormir. Nada de llevarnos la tablet, el teléfono,
sí,
la televisión.
Sí.
No. ¿Por qué? Porque ese reflejo lumínico hace que tu cerebro interprete que es de día y no fabrique y excrete la melatonina, ¿correcto?
Qué interesante, doctor. Mire, me encanta esta matización.
Claro. Entonces, cuando nos vamos a dormir, la habitación lo más oscura posible, con una temperatura agradable. Eso ya depende de la temporada del año. No es más
al gusto del consumidor.
Al gusto del consumidor. Ropa cómoda y transpirable, uh-huh, ¿vale? Al igual que las sábanas, colchón y demás. Y luego la almohada, que eso es lo más subjetivo de todo el tema del dormir.
Sí.
Que cada uno le requiere una almohada diferente.
Uy, eso es un universo, doctor. Ahí hay...
Es un universo que ni me meto.
Eso...
A que cada uno necesite.
Si entras en una tienda de almohadas, desconecta el móvil y que no te busquen, porque puedes estar ahí un día probando almohadas.
Hay hoteles que tienen carta de almohadas.
Es verdad.
Alucinado.
Súbeme un desayuno continental y la carta de almohadas.
Ahí está.
El punto es este. Doctor, entonces, pero Marnis, ¿algún producto de Marnis que pueda ayudarnos?
Sí, por supuesto. El que el que se llama Melatovit.
Melatovit.
Melatovit. Lo tenemos en dos presentaciones, en cápsulas o en gotas. El cápsulas es tal cual, se llama Melatovit, y el que viene en gotas se llama Melatovit liposomal.
Melatovit liposomal.
Correcto. Una o dos cápsulas, dependiendo del efecto que nos haga, media hora antes de irnos a dormir, 0,5 mililitros o un mililitro de Melatovit liposomal, media hora antes de irnos a dormir.
Yo me imagino, doctor, que el tema de cápsulas o gotas es un poco también, como decíamos, a gusto del consumidor, ¿no? Que el efecto es el mismo, pero que hay personas que lo prefieren de una manera o de otra.
Ojo, claro, es que hay personas que no pueden tragar la cápsula.
Exacto.
Muchas personas, cada vez más, eligen la presentación en gotas, que es facilísimo, y es el efecto es lo mismo, el contenido es igual... I el que passa que, bueno, pues hay gente que prefiere una forma o prefiere otra.
Doncs ja tenim aquesta primera recomanació. Si voleu millorar una mica el vostre, la vostra qualitat de so, Melatovit, això és en càpsules, i Melatovit liposomal en gotes, doctor? Correcte. Aquests productes que ens recomana el doctor els podem comprar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies, i podeu també consultar la seva web, ja ho sabeu, completíssima pàgina web, on tenen allà catalogat tots els seus productes, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Estamos contentos, nos siguen llegando las consultas. Vemos que este espacio es útil, que nuestros oyentes pues aprovechan este servicio que les damos con el doctor Valverde, con Marnis, con Radio Estel en marcha para mejorar la salud de todo el mundo. Y ya tenemos, bueno, ya tenemos, tenemos, yo voy seleccionando cada día, pero bueno, van llegando correos y me los voy un poco distribuyendo para cada día poder ir respondiendo pues estas preguntas que tienen que ver con la salud de los oyentes. Empezaremos hoy por Lucía, que dice: tengo antecedentes familiares de enfermedades cardíacas y quiero tomar medidas preventivas para proteger mi corazón a largo plazo. ¿Cuáles son las medidas y cambios en el estilo de vida que debería considerar para mantener y tener bien mi salud cardíaca? Y también nos pide una recomendación, no sé si me podría recomendar, dice literalmente, algún producto que ayude también con esto. Gracias, doctor, por sus consejos.
Bueno, para mejorarla y controlar la salud de tu corazón, lo primero, controlar los factores de riesgo cardiocirculatorio, como es el colesterol, el azúcar y la tensión arterial, fundamental. Control de tu peso también es absolutamente fundamental, porque está directamente proporcional a la alteración de esos factores de riesgo, y mantener una actividad física para que tu corazón también siempre esté en buena forma. Eso desde el punto de vista de medidas
estándar,
lo que puede ser exacto, de medidas estándar. Y luego, a toda persona yo recomendaría, para mejorar también este tipo de problemas de riesgo cardiocirculatorio, si haces una vida saludable, a partir de la década de los 40, le recomendaría tomar los ácidos grasos esenciales omega-3.
Omega-3, ácidos grasos esenciales omega-3.
Espectacularmente buenos para muchísimas actividades de tu organismo. Y Marnis tiene para mí uno de los mejores en ese sentido, como es el Omegamar 1200.
Omegamar,
terminado en R, de omegas marinos, Omegamar 1200.
1200, perfecto.
Exacto. Dos capsulitas juntas antes del desayuno.
Es curioso, sí, evidentemente, este es el producto, que es un producto fantástico, como nos dice el doctor, Omegamar 1200, que ayuda a prevenir pues cualquier pequeño problema que se pueda presentar de carácter cardíaco. Pero sí que es interesante, que me llama la atención lo que dice Lucía, ¿eh? Dice, habla de los antecedentes familiares, y es cierto, ¿no?, que los problemas cardíacos suelen ser hereditarios. ¿Esto es bastante habitual o no, o es un mito?
Bueno, depende. O sea, hay patologías congénitas que sí pueden ser hereditarias, pero ya naces con ellas, ¿vale? Uh-huh. Pero la patología habitual cardíaca no se suele heredar, pero sí es cierto que hay un rasgo familiar que caracteriza que hay familias que pues todos han tenido problemas a lo mejor de infarto agudo de miocardio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no es una patología que se herede,
vale,
como pueden ser algunas otras patologías congénitas cardíacas, valvulares, de conductos arteriosos persistentes, uh-huh, comunicaciones entre aurícula y ventrículo, en fin, hay algunas que pueden ser congénitas y se pueden heredar, pero la mayoría sí es verdad que puedes tener un cierto rasgo familiar en padecerlas. Entonces, en ese sentido, sí que tienes que estar más pendiente y tener más presente ese rasgo familiar y acudir a tus chequeos y a tus revisiones.
Exacto.
Cada vez que tu especialista te lo ordene, ¿no?
Uh-huh. Y para vivir también un poquito más tranquilo, acudir también a tu farmacia, para Farmacia Herbolario, y pedir este producto que nos ha recomendado el doctor. Si quieres hacer esta prevención de un plausible, probable, futuro, sí, problema cardiovascular, pues Omegamar 1200. Vamos con otra consulta, doctor. En este caso es un oyente que se llama Miguel. Miguel dice, me llamo Miguel y he estado luchando contra la ansiedad y el estrés en mi vida diaria. Quiero evitar medicamentos si es posible. ¿Puede recomendarme enfoques naturales para gestionar el estrés y la ansiedad de manera efectiva? Muchas gracias, doctor. Espero que me pueda responder.
Sí, yo a él le recomendaría utilizar dos cosas. Por un lado, un complemento alimenticio que incorpora, entre otras cosas, el triptófano, la melisa y la vitamina B6, que te va a mejorar tu estado de ánimo. Uh-huh. ¿Vale? Y este se llama triptofamar. Y el triptofamar, triptófano de Marnis,
sí,
se llama triptofamar.
Triptofamar.
Exacto.
Perfecto.
Hay que tomar una cápsula por la noche antes de acostarse. Y a este oyente también le recomendaría el Relahelp.
Relahelp.
Relahelp. Y en su caso, el Relahelp se lo recomendaría en el desayuno y en la cena.
Perfecto. ¿También son cápsulas o viales?
Son cápsulas.
Muy
son
bien.
Cápsulas. Ambos son cápsulas.
Pues Miguel, aquí está la respuesta del doctor. Evidentemente, pues hay que tomarse la vida con cierta filosofía. A veces es muy complicado, porque la propia vida se complica un poco. Y entonces, para prevenir, sobre todo, para prevenir estos episodios de ansiedad y de estrés que pueden llegar a ser muy desagradables, pues estos dos productos de Marnis, triptofamar, triptofamar y Relahelp. El triptofamar, una cápsula por la noche, Este es la premisa. Y el Relahelp también son cápsulas en algún momento especial del día, o esto es más
en su caso en concreto.
Sí.
Desayuno y cena.
Desayuno y cena. Perfecto. Pues nada, pues aquí quedan estas recomendaciones. Recordamos, recordem que els productes que ens recomana el doctor els podem comprar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies, i podeu també consultar la seva completíssima pàgina web on tenen allà catalogats tots els productes. Estem parlant dels productes de Marnis que porten endavant aquest espai aquí a Radio Estel, però sobretot, ja sabeu, tothom tenim una farmàcia a favor. Ja al meu barri hi ha tres o quatre farmàcies i jo sempre vaig a la mateixa, perquè ja és com hi ha com una familiaritat i segur que us passa una mica el mateix a tothom. Per tant, para farmàcia, farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, lo vamos a dejar aquí por hoy y por esta semana, pero nada, ha sido un placer. Nos hemos estrenado los dos, usted ya tiene toda la experiencia con Mercer Raga de la temporada pasada, pero yo sí que he estado muy a gusto en una primera toma de contacto de esta semana, y la verdad es que es un rato de radio que se agradece, que hacemos un muy buen servicio y que sus recomendaciones siempre son muy agradables y muy acertadas y muy interesantes. A mí me ha ayudado también a ciertos enfoques de mi propia vida, o sea que estupendo.
Eso es lo que pretendo, que me digas que tú, siendo profano en la materia,
sí,
entiendas lo que hablamos, entiendas lo que se dice.
Eso es.
Porque creo que así llegaremos también a todos los oyentes. Y por supuesto me encanta haberte conocido y que sigamos haciendo tándem para que cada vez nos salga mejor el programa.
Venga, pues encantadísimo y seguro que es así el resto de temporada. Doctor Valverde, nos escuchamos la semana que viene. Que vaya muy bien el resto del jueves y que pueda descansar el fin de semana de la semana de retorno, doctor.
Igualmente, un abrazo grande.
Vinga, fins dilluns. I nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. I ara, de seguida, el recull informatiu en el butlletí que ens faran Julve i Closa. I després del butlletí informatiu de la darrera actualitat, torna el Trias amb històries de superació. Això és La Caravana.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.